UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ràdio UMH. Avui és divendres 26 de maig de 2023. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües UMH.
En el nostre sumari d'avui tenim exposicions, cursos d'estiu, cinema, el projecte Un País d'Històries, la Lliga de Debat Sènior i les nostres recomanacions diverses.
Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló. Al control tècnic, Borja Cabrera. A la nostra sala Universitas i la sala gris de l'edifici Rectorat i Consell Social es pot visitar l'exposició Blind Blind Posats Brillants de l'artista Diego del Pozo, una exposició que ha estat comissariada per Alejandro Simón. A més, fins el proper 4 de juny, a l'ECO, Espai Cultural Obert, de l'edifici Altavix, es pot visitar l'exposició dedicada a Carme Miquel, que ha sigut la persona elegida per a estendard de les trobades d'escoles en valencià. Es podrà visitar fins el dia 4 de juny a l'ECO, Espai Cultural Obert, de l'edifici Altavix.
I en la nostra secció Cursos d'estiu, us presentem la número 24 edició dels cursos d'estiu UMH 2023, que es realitzarà el proper dia 1 de juny a les 12 hores en l'aula de la UMH situada a la plaça de Baix d'Elx. La professora i investigadora de la UMH, Maria José Quiles Sebastián, impartirà la conferència inaugural titulada Trastorns de la conducta alimentària, moda o realitat. Maria José Quiles és doctora en psicologia i professora del Departament de Ciències del Comportament i Salut. Així mateix, és cofundadora del Centre CREA, una spin-off de la UMH per al tractament integral dels trastorns de la conducta alimentària. Té una àmplia experiència clínica, docent i investigadora en el tractament dels trastorns de l'alimentació, així com en la promoció de la salut. L'accés serà lliure fins a completar l'aforament. Els cursos d'estiu ofereixen una àmplia varietat de cursos en línia i presencials. Estan impartits per professorat expert en el seu àmbit, i com que oferim cursos introductoris i avançats, sempre n'hi ha alguna alternativa per formar-se. Aprofiteu l'oportunitat d'aprendre alguna cosa nova aquest estiu, que podreu convalidar per crèdits STS. Avanceu en els vostres estudis mentre gaudiu de l'estiu. Matriculeu-vos en els vostres cursos d'estiu i comenceu a planificar el vostre estiu. Són places limitades. Podreu realitzar la matrícula a cursosdeverano.umh.es.
Pel que fa a cinema, la secció cinema, el proper dia 8 de juny, el dijous, en passes de 20 i 22-30 hores, tindrà lloc la projecció de la pel·lícula El fred que crema, de Santi Trujenque. És una pel·li que parla de l'hivern de 1943 als Pirineus. La Sara i l'Antoni viuen en un petit poble d'Andorra. Cada dia reben notícies de la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu amic Sendo vindrà amb uns jueus per amagar-los. La vida es complica quan els alemanys arriben a la ciutat a la recerca d'aquest. Este cicle, com sabeu, té la col·laboració del Tempir, l'Institut d'Estudis Comarcals de Baix Vinalopó, el Casal Jaume I d'Elx, el Cineclub Luis Buñuel i el Cinema Odeon. L'entrada és lliure, limitada a l'aforament de la sala.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries, idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem la rondalla Joan Àngel, un alcollà de Socarrel. Un País d'Històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlants.
Ho Chi Minh Va néixer al si d'una família matriarcal a les proximitats d'una ciutat d'Indonèsia anomenada Denpasar, capital de Bali, una de les més de 10.000 illes que conformen el país. A la seva mare li costà 22 mesos parir-lo i quan donà a llum pesava ni més ni menys que 110 quilos. A l'altra part del món, Joan Àngel també va néixer el mateix dia, però pesava tan sols 4 quilos i va veure el campanar de Santa Maria d'Alcoi al cap de 9 mesos i mig. Joan Àngel anà fent-se fadrí i de ben menut tenia una gran estima pels animals. Els seus pares es negaven a comprar-li un gos perquè vivien en un pis, però al final li ho consentiren a condició que es responsabilitzara d'ell. Des del primer dia, Joan Àngel complia i passejava el gos des del parterre, un xicotet parc on passegen altres gossets i gossetes, seguia per l'avinguda del País Valencià, creuava el pont de Maria Cristina, entrava al parc de Cervantes, continuava pel carrer Els Alsamora, pont de Sant Roc, l'avinguda de l'Albereda, girava pel carrer Pont de Sant Jordi i el continuava fins a arribar altra vegada a l'avinguda del País Valencià i parterre, el punt de partida. I així, un dia rere un altre, Joan Àngel feia la volta als ponts. Un bon dia, arribà una companyia de circ al coll i un grup d'artistes començaren a posar cartells per tot arreu per a fer córrer la notícia que el circ havia arribat a la ciutat. I recorregueren tota la ciutat amb una furgoneta anunciant.
Arriba el Circ Olímpia, amb grans espectacles de màgia i fantasia. Vine i et divertiràs amb els nostres pallassos. Més de 100 artistes de tot el món et sorprendran. Espectaculars acròbates, fantàstics malabaristes, increïbles faquirs, sensacionals ballarines i ballarins.
I mentre les persones que anaven en la furgoneta es dedicaven a predicar les bondats de l'espectacle del circ, unes altres persones repartien entrades a meitat de preu i unes altres s'instal·laven al passeig Ovidi Montllor on van muntar el circ. I cap al circ es dirigia una gentada de xiquets i xiquetes, d'amics i amigues, de pares i mares, de iaios i iaies, tots i totes ben acombollats i acombollades. La sala estava plena de gom a gom i les actuacions eren magnífiques, especialment la dels pallassos. Però el que més els impressionà fou l'entrada de Ho Chi Minh, l'elefant de 6.250 quilos de pes, que a cada pas feia retronar la terra. La seva agilitat i equilibri van mereixer els aplaudiments més sonors de tot l'espectacle. Tanmateix, allò que més els impressionà fou veure com un animal de tan grans dimensions i força ennugaven a una fusta clavada a terra uns centímetres i no es menejava. Però quan el domador començà a pegar-li amb la sort, Joan Àngel es va llançar a la pista sense pensar-ho i darrere d'ell els seus amics també. El personal del circ no podia agafar-los, l'animal es posà nerviós i el públic, molt alterat, cridava i s'alçava de les cadires, uns fugint i uns altres intentant protegir els xiquets i les xiquetes. En un tres i no res s'organitzà un gran guirigall i va vindre la policia que a males penes va controlar la situació. Hi hagué grans destrosses, denúncies milionàries, ferides lleus, crisis nervioses i el circ va tancar fins nova ordre del jutge. La repercussió fou tremenda i la notícia s'escampà ràpidament entre les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Els diaris, la ràdio i la televisió difongueren per tot el món el succés. Al final, l'Ajuntament es va quedar amb l'elefant que l'instal·là a l'hort de Bonet. El circ se n'anà i al cap d'un mes, Joan Àngel aconseguí el suport del govern valencià per traslladar Ho Chi Minh fins a un lloc preciós de l'illa de Denpasar, on els elefants viuen lliurement. I després, Joan Àngel decidí dedicar tota la seva vida a fer campanyes en contra del maltractament dels animals. Fruit d'aquestes aventures, fou un llibre publicat per Reclam Editorial que es convertí en best-seller i una pel·lícula dirigida per Isabel Coixet, que aconseguí 3 estatuetes dels Oscars. Tot allò li va donar fama i diners, però mai se li oblidà la imatge del gran elefant lligat a una cadena en una fusta clavada a terra uns centímetres i l'animal sense menejar-se i un minúscul domador amb una sot dominant-lo. Joan Àngel es va casar amb Laura, una dona meravellosa, mestra, molt intel·ligent i moderna, un tresor, vaja. Laura era una persona que deia les coses que pensava i els dos es van entendre de seguida i se'n van anar a viure a València.
Possiblement molts de nosaltres hem estat lligats de ben menuts a fustes clavades a terra uns centímetres i això ha creat el costum de la impotència. Pot ser també hem estat fustigats per minúsculs domadors que ens han dominat i mai hem reaccionat, sinó que ens hem acostumat.
Pot ser l'estaca no siga tan gran ni la sot tan dolorós. Allò que és tremendament fort és l'apatia, l'abandonament, la rutina i la comoditat que tenim front les injustícies. Pot ser hem de ser més conscients del nostre pes, de la nostra intel·ligència i de la mínima profunditat on està clavada l'estaca. A més,
si tu les tires cap ací
i jo les tire cap allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Història narrada per Juan Miguel Jiménez Monterde i Eleonor Hortolà i Perles, des d'Alcoi, a la comarca de l'Alcoià.
En últim lloc, dir-vos que la propera setmana, els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny, es celebrarà a l'edifici Arenals, concretament, la Lliga de Debat Sènior de la xarxa Vives. Com sabeu, esta Lliga de Debat va ser guanyada per l'equip de la UMH l'any passat i per això enguany som és la universitat anfitriona. I vindran 7 universitats de tot el país, els països catalans, i tindrem tots els debats en l'aula 0.2 de l'edifici Arenals. I esteu convidats des del dia 31 de maig a les 12 que comença el primer debat.
I en la nostra secció de la recomanació musical, escoltem la música que ens entra pel carrer en la veu de Josep Ramon Martínez, company de l'Oficina de Llengües, que ens presenta el grup NUC.
Hola, molt bon dia. Doncs comencem la secció de recomanació musical del programa d'avui. I ho farem amb el quartet de la Safor NUC.
Mira el voltant que veus, no pots viure entre la boira. Obre els ulls al món, amagat entre el fum amaneix.
El quartet NUC va sorgir de sobte a finals de l'any 2016, va irrompre l'escena musical valenciana l'any 2017, moment en què va ser reconegut com a millor grup revelació dels Premis Ovidi pel seu primer disc d'estudi Arran de Mar. També han estat seleccionats pels Premis 3-10 de la Música Valenciana entre els 5 millors videoclips de la comunitat amb la cançó Forta, amb la col·laboració de Mireia Vives i Borja Penalba.
Torna a mirar i sent el batec dels nostres cossos quan el mite es barallaven.
NUC domina els paràmetres del rock alternatiu, fusiona rock i indie i pop amb matisos electrònics. Quan feia un any del primer treball d'estudi, van llançar el disc NUC Directe Fes Lloc, el 2018, gravat en directe al Festival Fesjoc de Castelló. Escoltem Allò que volíem fer.
I pel que fa a la recomanació de cinema, avui us recomanem la pel·lícula que ha obtingut alguns premis i ben merescuts, segons el nostre parer, però menys del que mereix, perquè es tracta de la pel·lícula La maternal, de Pilar Palomero. Carla té 14 anys, és una jove desafiant i rebel. Viu en un vell restaurant de carretera als afores d'un poble amb la seva jove mare soltera, mentre fa classe i passa les hores amb el seu amic Efraín. Quan la treballadora social s'adona que està embarassada, Carla està embarassada de 5 mesos, Carla ingressa a La maternal, un centre per a mares menors d'edat on comparteix el dia a dia amb altres joves com ella. Juntes amb els nadons, s'enfrontaran a aquest nou món d'adults per al qual no ens ha donat temps a preparar-se. És una preciosa història sobre la fortalesa, la valentia, la superació, però també sobre la incomunicació, la por i l'abandó. I compta la pel·li amb un dels grans descobriments del nostre cinema recent, la Carla Quílez, premiada als Premis Gaudí i el Festival de Sant Sebastià com a millor actriu.
I en la recomanació literària d'avui us presentem Solastatge, la publicació amb la qual l'escriptora barcelonina Ada Castells s'estrena a l'altra editorial. Es tracta d'una novel·la que ens submergeix en una història d'aires apocalíptics, esquitzada d'ironia, en la qual Barcelona queda inundada i la protagonista, Sara, que és una quixota empatxada, es veu abocada a anar-se'n amb la família i encetar una vida nova en un poble de l'Empordà. El títol defineix el dolor de qui sent el se sent testimoni de la destrucció de la Terra. El lector l'acompanya en el seu nou dia a dia a l'Empordà, combinat amb reflexions sobre les complexitats de la maternitat, la vida en parella, l'angoixa pel canvi climàtic i el record d'un episodi traumàtic del passat. Tot i que la novel·la té traces distòpiques, Castells prefereix parlar d'utopia i arremet contra els discursos catastrofistes i fa una crida a un canvi. Esperem que us sorprenga i us agradi.
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i en les nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins el proper programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.